A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
El podcast de Aspercamp. Per conèixer en profunditat la tasca social d'aquesta entitat i les persones que l'integren. Assejament i l'Asperger TEA. Benvinguts i benvingudes a un nou episodi o un nou capítol del podcast de 2025 de Aspercamp, en el que avui parlarem sobre l'abordatge de l'assejament en les persones Asperger TEA. En parlarem amb David Serrano, en primera persona, amb la Eva Pérez, com a familiar, i amb la Laura Recha, directora de Aspercamp. I qui us parla, Alexandre Hernández, membre de la Junta Directiva. Què tal? Com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bueno, comencem, Laura, perquè avui que gravem aquest podcast coincideix amb el Dia Internacional del Bullying. I a més, Laura, com a representant d'Aspercamp, fem, si no, pots fer 5 cèntims, com es diu, no? Per tal de conèixer per què és tan important per al col·lectiu Asperger TEA que parlem avui sobre aquest tema.
Bueno, malauradament és un tema molt recurrent, una preocupació i un problema que ha estat molt present sempre en la vida de les persones del col·lectiu i de l'associació. Un alt percentatge de persones amb el diagnòstic han patit en algun moment de la seva vida assetjament, ja sigui sobretot a l'entorn escolar, també pot ser a l'entorn laboral, i creiem que és superimportant parlar d'aquest tema, donar-li visibilitat, donar pautes una miqueta de com abordar-ho i conèixer quins tipus d'assetjament hi ha. Precisament farà ara un any també que la URB, l'estudi Epinet, parlava del resultat que li havia donat aquest estudi, que era que el triple, o sigui, que les persones amb TEA tenien el triple de possibilitats més de ser víctimes d'assetjament. Per tant, bueno, això corroborava aquest estudi el que ja fa anys que vèiem, no? A més, sí que és cert que en la gran part dels casos ens estem trobant que els nostres socis són les víctimes, i en casos molt aïllats també ens podem trobar que es poden trobar com a presumptes assetjadors, però no perquè realment hi hagi la voluntat de que ells vulguin fer mal a una altra persona, no? De voler tenir algun tipus de violència física o psicològica cap a una altra persona, sinó que ens hem adonat de que de vegades aquella persona no té diagnòstic o el té, però encara té que treballar una miqueta més les habilitats sociocomunicatives, per exemple. No estaríem parlant d'un cas d'assetjament, tot i que moltes vegades se l'està acusant d'això. O sigui que també volem visibilitzar aquesta forma correcta d'abordar si darrere hi ha una persona amb la condició, de quina manera s'hauria de fer, no? I també en algun altre cas, que també són casos molt aïllats, no són, vull dir, la majoria de cops solen ser ells les víctimes. N'hi ha alguns que poden interpretar si ja han estat víctimes anteriorment, que també són constantment víctimes de situacions d'assetjament per culpa d'aquest mal anterior. Llavors també volem que siguin casos que es tinguin en compte.
Que hi ha una diferència, no?
Exacte.
Però abans d'entrar, diguéssim, perquè ens expliques una mica, Laura, els tipus d'assetjament que existeixen, quina diferència hi ha entre una baralla un dia al pati i un assetjament?
Bueno, la baralla al pati també podria ser, no? Diguéssim que hi ha el tipus més directe i l'indirecte. El directe és el més explícit, el que, pues, més persones poden veure d'una forma més explícita aquest maltracte, ja sigui físic, psicològic, verbal, no? I que inclús hi ha participants o aquestes terceres persones actives, no? Aquests espectadors. I després també hi ha una forma indirecta que és molt més subtil, que és fer-li el buit amb aquella persona, encarregar-se'n de que el seu entorn el deixi de banda, o fer-ho mitjançant la internet, no? Hi ha dues formes també d'uns anys cap aquí d'assetjament que ens preocupen molt, que són el ciberassetjament i el grooming. Amb el ciberassetjament, per exemple, porto aquí, no?, quatre exemples perquè no se me'n vagi cap, perquè són molt importants. Podrien ser, per exemple, pues, que la víctima rebi trucades o missatges amenaçadors, inclús la suplantació d'identitat a les xarxes socials a la teva persona, no?, pues, amb publicacions que no fas tu mateix, la publicació de fotos reals retocades, no?, i que també es publiquin, enviar fotos, arxius de so, de vídeos reals o retocats de caràcter sexual o degradants, també són una forma de ciberassetjament, i que aquesta forma de ciberbullying també pot ser, pues, la continuació d'un assetjament presencial, no? Pot ser o aïllat o una continuació.
Has parlat també del grooming, què és això?
Sí, el grooming és quan normalment un adult tracta d'enganyar normalment en un menor d'edat o en una persona major d'edat amb la condició que, per desgràcia, també ens hem trobat a l'entitat, a través d'internet per guanyar-se la seva confiança i sempre amb una intenció d'obtenir fotos o vídeos sexuals o algunes trobades per a tenir, pues, aquest objectiu d'aquest apropament, no? Hi ha molts que és això, que busquen aquesta trobada més presencial, i normalment són persones que solen fer-se passar per adolescents. Llavors, els nostres, davant d'aquesta vulnerabilitat, no?, d'aquesta baixa autoestima, molt sovint poden trobar-se una persona, no?, en pantalla que s'està comunicant per escrit amb ells, que els està valorant, no?, que s'estan prenent d'una manera molt literal tota una sèrie de missatges que els hi poden semblar atractius sense adonar-se que segurament és un perfil fals que té una intenció, pues, il·legal.
Eva i David, després de, diguéssim, d'aquesta mica d'introducció que ha fet la Laura, una pregunta a David i Eva. Heu patit aquesta situació en primera persona, ja sigui contra vosaltres o els vostres familiars?
Bueno, jo, en el meu cas, he sofert bullying. El que passa és que no era tant de xarxes, perquè en aquella època encara no estaven, no teníem gairebé accés a internet encara, però sí vaig sofrir bullying durant l'infància, des dels 6 anys, 7 anys, fins als 13-14, que em vaig canviar, per sort, d'escola. I, bueno, pues era una borrada. Cada dia, quan sorties al pati, et pagaven, insults, notes pel darrere que feien arribar, amenaces, de tot, de no facis això, no diguis allò. La veritat és que és una autèntica tortura el no sàpiguer què passarà. Bueno, perdona, al revés, el sàpiguer que demà tornaràs a caure el mateix i l'endemà també. Avui en dia em recorda molt a una descripció que es fa d'una tortura xina, que és la del gota a gota, de dir, saps que al final acabaràs morint, però no saps quan. Pues això era algo així, de saber que jo no podia escapar d'aquella situació i que cada dia hauria d'estar passant per lo mateix, per més que jo no volgués confrontar-la. I al final, per desgràcia, això el que fa plantejar-te és el dir, me'n val la pena seguir viu? Vull seguir un testic o és més fàcil agafar, tallar-me les venes o saltar per al balcó i dir a la merda?
O sigui que produeix una situació d'angoixa molt gran, no?
Brutal, brutal. O sigui, jo, per desgràcia, a més, al final, pues, vaig decidir que ja no ho contaria als adults, perquè veia que la solució que se m'oferia era anar a parlar amb els professors s'implicaven fins a on s'implicaven, que era gairebé inexistent, s'agafava, s'ajuntava a la classe, se'ls deia, escolta, és que això no ho podeu fer, vale. Passaven 2-3 dies i automàticament tornava a arrencar tot igual. I llavors ja arribes a un punt on dius, em val la pena seguir comunicant aquestes coses? I al final, pues, jo en aquest cas, amb 8 anys o així, vaig decidir que ja no ho comunicaria, que ho aguantaria fins on pogués i punto pelota.
Hi ha un tema important que després podem parlar, que és el tema de tots els actors que hi ha en el bullying, no?, en l'assetjament. Però abans volia preguntar-te la mateixa pregunta, en el teu cas com familiar, no?
Doncs per desgràcia, sí. El meu fill va patir bullying a quart de l'ESO. La seva reacció, com diu el David, va ser molt neurotípica, és a dir, ell va valorar cost-benefici, no?, de dir, el cost d'explicar-ho als adults, als pares, als professors, i els beneficis que obtenia, i com que la balança li sortia que els beneficis eren minsos, no arribava enlloc, doncs va decidir callar. Les conseqüències han sigut que un any i mig després, doncs, encara té un patiment molt fort, com diu el David. El que comentava la Laura, no?, que al final és com continuat. Ell veu possibles assetjadors a tot arreu. Viu en un estat de tensió permanent.
D'alerta, no?
D'alerta, contínuament. Uh-huh. I de valoració de tothom que es troba i de desconfiança davant de possibles amistats, de possibles interpretacions. Amb això s'assuma l'autisme, no? L'Asperger, la forma d'interpretar i veure les intencions dels demés, que ja de per si és complexa. Si hi ha el llenguatge no verbal i la intenció dels demés, els neurotípics, ja ens costa, amb una persona Asperger encara els hi costa més, no? Perquè porten, d'alguna manera, porten una desavantatge, no? Un entrenament tardà, no? Ells comencen a interpretar, o com a mínim en el cas del meu fill, i crec que és així en la majoria, comencen a interpretar les intencions dels demés més tard que un neurotípic, no? El neurotípic, doncs, des que té 3, 4, 5 anys, comença a socialitzar. Els Aspergers és un entrenament, i aquest entrenament fa que vagin en desavantatge perquè comencen més tard i és un aprenentatge continu. Llavors, si a tots ens costa interpretar, no? Situacions socials o situacions doncs no verbals, imagina't una persona que a sobre va amb la por de que jo veig possibles assetjadors. No sé si a tu, David, et va passar també això de l'experiència de dir el recel, no? De recelar ja de tothom.
El trauma, això és el trauma, és el trauma literalment, exacte, que se't queda. I el que fa és mentalitzar-te això de... Jo ja, en aquells moments, no, lògicament, jo ja el que em plantejava era justament el que li passa al teu fill, de dir, ara ja no confio en ningú.
Exacte.
Ja em creuo en qui em creuo i ja accepto que em pegaran, el que no sé si em pegaran més fort, si em pegaran més fluix, però així potser vaig més estable perquè el que estic fent a la meva ment és anticipar que això succeirà.
Exacte.
Que és el problema.
I en quin moment Eva i David van ser conscients d'aquesta situació?
Bueno, en el cas del meu fill, quan vam aconseguir que verbalitzés el que estava passant en una situació ja extrema, i perquè ell ja se sentia que patia per la seva pròpia vida. O sigui, el trauma i el patiment ha arribat al punt de verbalitzar, bueno, mira, si em trenquen una cama encara, però que no em matin. O sigui, ja sentir-se en el punt d'on poden matar, o poden anar per mi, perquè evidentment arriben a una edat que tenen accés a internet, ells mateixos busquen informació per internet i comencen a veure que hi ha víctimes mortals del bullying. I ell fins i tot arriba a verbalitzar, no, si jo suïcidar-me no em vull suïcidar. Que hi ha un adolescent que considera el suïcidi, encara que ell t'hagi dit...
Com una opció, no?
Sí, bueno, sí. Més que com una opció, com dient, tranquil que no em suïcidaré. Clar. O sigui, ja això és molt fort. O sigui, que ell sàpiga i que ells sàpiguen i el David ho ha explicat, que hi ha aquesta opció, no? De no vull viure o no vull viure així, no? Però ell diu, no, tranquil·la, mama, que jo no em suïcidaré. O sigui, ja només això és molt fort. Però ell arriba a la conclusió, diu, mira, encara que em trenquin una cama, això ho puc suportar, però que no em matin. O sigui, com surts al carrer cada dia, com diu el David, com vas a escola cada dia pensant que algú et pot fer mal i sentir-te víctima. I a més, no se volen sentir víctimes, perquè estic segur que el David, el pitjor era sentir-se una víctima el mateix. Vull dir, tu no vols sentir-te una víctima, però se senten així.
I arribes al punt, o jo almenys vaig arribar al punt, no, en el que per mi ja era en plan, a mi deixeu-me en pau, l'únic que vull és desaparèixer. No vull molestar, no vull que en digueu res. Jo a la primària treia un promig de molt bones notes i a la secundària vaig passar promig de suficients i alguns suspesos per no ressaltar per sobre de la mitjana de la classe. Perquè era el que volia, no cridar l'atenció, perquè potser si no crido l'atenció no em pagaran, no em passarà això, no em passarà l'altre, i es fa una estructura enorme dins del nostre cap d'intentar anticipar tot el que pot passar.
I l'atenció, l'angoixa que pateixen, clar, minva la resta de capacitats. O sigui, això, no? Voler passar desapercebut, que no siguis el focus ni perquè t'has tallat el cabell, ni que perquè portis una samarreta amb el que sigui. O sigui, voler ser transparent, però a la vegada voler socialitzar, perquè ningú vol viure aïllat, perquè viure aïllat és un trauma també en si mateix, és una forma de viure traumàtica. Imagina't, no? O sigui, per un adolescent o per un noi jove, o una noia, perquè avui dia, per desgràcia, ni les noies guapíssimes, simpàtiques i perfectes estan lliure de l'assetjament. El que passa que, com diu la Laura, jo, fixat, diria 3 vegades més, no. Jo penso que els Aspergers tenen moltes més vegades, més de 3. Això és el que ha sortit a l'Epinet.
Exacte.
Però són dades que jo poso un dubte, perquè realment són blancs molt fàcils i, pobrets meus, o sigui, l'esforç que fan per ser transparents, i no sé si et passava a tu, David, el meu fill pregunta, però per què? Si jo no faig res, Si jo estic callat i passo desapercebut i ni contesto ni dic res, per què? I això ho hem sentit de moltes vegades en molts testimonis en primera persona de persones àspergers de per què?
Per què? Per què?
Per què? Si jo no em fico amb ningú, si jo sóc tolerant, si a mi m'és igual blanc que negre, que hetero, que homo, que trans, que tal, per què s'han de ficar amb mi, no?
O sigui... A mi en aquest cas em van educar, bueno, en la fe cristiana i tot això, jo pensava, dic, Déu m'està castigant per algú, no sé què és el que he fet, però en aquell moment per mi ja no hi havia, no hi havia una base lògica que pogués justificar el que jo havia de passar i per lo tant era en plan, doncs vale, hi ha una voluntat divina que m'està encaminant a passar per aquí per algun motiu.
I a sobre sou persones molt lògiques,
sí,
que, i com que dos més dos són quatre, si jo faig dos més dos per quatre, per què sóc focus,
necessito
no?
Necessito una causa racional.
Sí, i com que no la troba ja era en plan, vale, doncs l'únic que em queda és que això ho ha decidit Déu i per lo tant això és el que hi ha.
El meu fill en el karma, es refugia en el karma.
En l'assejament hi ha una sèrie d'actors o de personatges.
Sí, de parts. M'agradaria,
Laura, que poguessis explicar una mica, veient una mica els casos que han exposat el David i la Eva, quins actors intervenen en aquesta situació d'assejament?
Bueno, per una banda tens l'assajador o els assajadors, no?, que moltes vegades davant d'una situació de bullying, quan es detecta, sempre s'ajuda la víctima, evidentment, però l'assetjador també sol ser una persona que necessita molta ajuda. Vull dir, aquesta reacció que està tenint violenta cap a una altra persona segurament també és el reflex d'algun problema segurament afectiu o d'acceptació, i de vegades és una part oblidada dins d'aquella situació, perquè podem ajudar la víctima, que evidentment s'ha de fer, però hem d'evitar que aquest assetjador ho segueixi fent. Llavors s'ha de també abordar des d'una forma una miqueta més exhaustiva, jo crec, no? Després tens la part de la víctima, evidentment, els espectadors, que també juguen una part molt important a l'hora de resoldre què és el que està passant, que s'estan fent sovint moltes campanyes per a que els espectadors, en lloc de col·laborar, el que facin és denunciar, perquè moltes vegades les víctimes no tenen aquesta capacitat per fer-ho. I després tenim més els tercers, no?, que són els docents o els companys de feina, no?, o les famílies, que som els tercers, que juguem aquest paper tan important un cop ho sabem per a resoldre aquesta situació. Abans de venir, aprofito també, sí, perquè que estàvem comentant ara que estàvem buscant una mica els motius, no?, del per què. I justament no sé quin mitjà de comunicació va fer una entrevista a persones assetjadores. Els hi preguntava els motius. Bàsicament, els que ja ens podem imaginar, que és tenir un físic diferent, ja sigui persones amb sobrepès o al revés, o és igual, el pèl roig, no?, que també al llarg dels anys pues, també ha estat una víctima de bullying fàcil. També aquest comportament diferent, que sigui estrany o que surti de l'estereotip que es porti en aquell moment, no?, l'estereotip sexista, també té un paper molt important, és un dels motius més generals, racisme, xenofòbia o l'enveja. L'enveja era més minoritari, però també existeix. Llavors jo crec que en el cas dels nostres sobretot seria aquest comportament diferent i captar sobretot aquesta vulnerabilitat de no captar les situacions socials que inclús de vegades els costa moltíssim temps averiguar que estan sent víctimes d'aquesta situació i se n'aprofiten i fa que hi hagi un comportament més reiterat, inclús més passat de límits. I ja se donen unes senyals, no?, les quals hem d'estar molt atents, sobretot la família, l'entorn, els professors i aquests tercers, per estar pendents i tallar-ho el més aviat possible, perquè moltes vegades aquests entorns, un cop es pensen que ja han parlat amb, que ja han erradicat d'alguna manera aquella situació puntual, no estan sent conscients de les conseqüències que porta a llarg plaç que estàvem parlant. Se pensen que això ja està resolt, però en realitat se necessita una continuïtat sobre totes aquestes parts perquè, per una banda, la víctima es pugui sanar sobretot a nivell de salut mental el més aviat possible i l'assetjador també, perquè això no es repeteixi.
Molt bé, ens queda un minut. Jo crec que podem dir una idea molt curta per acabar aquest tema. Jo, en principi, del que han parlat el David, la Eva i la Laura, la primera idea que em ve al cap és que de l'assetjament no es pot sortir sol, sinó que hem de ser acompanyats per molta gent, no? Volies dir una cosa, Eva?
Sí, molt curta. Crec que des de que el David era estudiant ara s'ha millorat bastant. els professors estan molt implicats en la majoria d'instituts.
I existeixen protocols, clar.
Sí, però aquests protocols, sobretot tot el que ve d'ensenyament, està molt malament dissenyat. Jo ho he viscut en, la meva pròpia família, i els protocols estan molt malament dissenyats. Quan realment surt una resolució, el curs ja ha acabat i, la víctima continua patint. La víctima ha de continuar convisquent amb els seus agressors durant tot el curs. O sigui, és increïble. A tothom que li expliques no s'ho creu, però els professors no poden fer res. O sigui, és el que marca ensenyament i així és. Crec que queda molt per empatitzar amb les víctimes, evidentment amb els agressors també, però a la víctima se li ha de protegir, perquè el mal que se li fa és de per vida. I crec que estan molt malament dissenyats aquests protocols. Crec que queda molta feina per fer i no està en mans dels col·legis o dels professors de forma individual, sinó de forma ja més corporativa institucional, o institucional.
Sí. No? Molt bé. No? Jo crec que hem dit moltes coses molt, molt interessants. Per tancar, alguna idea, Laura?
Bueno, recordar que a les famílies o a aquelles persones que es trobin en situacions de bullying, ja sigui en l'entorn educatiu o a l'entorn laboral, que no se n'ha parlat molt a l'entorn laboral, però també existeix, que recorreixin a... que sàpiguen que les empreses estan obligades des de fa poc temps a tenir uns protocols interns que evitin aquestes situacions, que recorreixin en cas de sospita als departaments de recursos humans i que ho denunciïn, que no s'ho callin perquè són situacions que s'han de tallar el més aviat possible. Pel que fa al Departament d'Educació, avui, com que precisament és el Dia Internacional, abans de venir, he vist que tenen una unitat específica que espero que funcioni més, si no el que farem serà reivindicar aquest funcionament. El que sobretot es recomana primer que res és parlar amb el centre educatiu perquè a curt plaç sobretot engegui el protocol que consideri adient o que estigui més pendent de que aquelles persones, de que els assetjadors s'acostin al mínim possible a la víctima i sapiguer o fer saber que aquesta unitat es diu USAF, que és Unitat de Suport a l'Alumnat en Situacions de Violència, que hi ha un telèfon que és el 900 923 098, i que el que fa aquesta unitat és contactar amb el centre educatiu i assegurar-se amb l'acompanyament i l'abordatge que es faci de forma correcta. Perquè de vegades jo algun cop sí que he llegit el protocol, no està malament, el que passa que els timings són molt tards i no tots els centres educatius l'apliquen de la forma més assertiva possible. Llavors, bueno, s'ha de vetllar molt perquè aquesta unitat realment estigui fent l'acompanyament que toca perquè siguin el més ràpids possibles, perquè és el que falta, sobretot agilitat i rapidesa per a tallar aquestes situacions abans no acabin en situacions pues, molt preocupants i molt desagradables.
Molt bé. David, Eva, Laura, moltes gràcies per aquest programa. Jo crec que encara que l'hem fet en el Dia Internacional del Bullying, jo crec que és un tema per parlar qualsevol dia de l'any, tota l'estona i el temps que sigui necessari.
Esperem que no. Esperem que haver aportat bueno, la nostra gala d'estona.
Que un moment avui... que ja no parlem d'aquest
exactament,
tema. No?
Exactament.
Que passi a formar part de la història.
Tant de bo.
Moltes gràcies per escoltar-nos. És el podcast d'AsperCam.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.